El protagonista, una entrevista en profunditat amb els personatges del moment.
Doncs benvinguts a aquesta hora del protagonista. Ja ho sabeu, aquesta entrevista en profunditat, algun personatge que ens acompanya com aquesta nit. Abans de tot, però, salutacions del nostre equip, Antoni Huguet a les tecles del so, David García a la producció i Mercè Regà, la codirecció d'aquest programa. Què tal? Bona nit.
Què tal, Joan? Molt bona nit.
Què? Protagonista d'avui?
Vinga.
Va, qui és?
El protagonista d'avui és...
El nostre protagonista d'avui neix a Nou Barris, Barcelona, el 1963, i de ben petit ja l'enamora la literatura. El 1987 comença a publicar llibres en català amb el seu Amnèsia, que li fa guanyar el premi al Brot, tot i que serà el 1994 quan assoleix el seu primer gran èxit amb Mon oncle. I seguirà una llarga trajectòria, fins a més d'una vintena de llibres publicats. Escriptor, però també enigmista, juga amb la llengua a través dels mots encreuats, palíndroms o anagrames publicats a diaris o narrats per la ràdio. La seva àmplia i oberta visió de la llengua, sense tenir ni un pèl a la mateixa, l'ha dut a ser també un dels grans divulgadors del català que sempre ha portat per bandera traduint obres tan importants com les de Tom Sharp, Henry Miller o Groucho Marx. És membre de la secció filològica de l'Institut d'Estudis Catalans, tot i llicenciar-se molts anys abans en filologia anglesa a la Universitat de Barcelona. La seva obra ha estat guardonada amb premis com ara el Ciutat de Barcelona, el Serra d'Or, el Ramon Llull o el Premi Sant Jordi, entre d'altres. Com a expert juganer, amb la llengua, una de les seves frases més aplaudides va ser aquell 11 de setembre del 2011 quan va usar el seu palíndrom de batalla, el català a l'atac. El protagonista de Ràdio Cel d'avui és Màrius Serra.
Gràcies, Mercè. Màrius Serra, què tal? Bona nit.
Bona nit i bona hora.
Deixa'm preguntar-te primer de tot d'on ve aquesta passió per la llengua.
Doncs jo et podria dir que ve de la infància més pura i dura, perquè no recordo no tenir interès per les paraules. Suposo que és l'esperit infantil que compartim tots quan aprenem el llenguatge, que jo ja no el vaig perdre mai. Per tant, des de sempre.
Per tant, vol dir que des de petit volia ser escriptor ja? Allò que tots somiem amb ser cuiner, ser...
Sí, tampoc d'una manera explícita, així amb totes les lletres, i... però des de petit havia tingut interès en les paraules i en les històries, com explicar històries a través de les paraules. I ja feia redaccions i aquestes coses. De fet, no recordo l'edat, però potser tenia 10 anys, que va ser molt motivador perquè vaig guanyar un premi de redacció d'una coneguda beguda refrescant, el nom de la qual no cal dir, però comença per coca i acaba per cola, que feien a totes les escoles, i allò a mi em va motivar especialment a seguir per aquest camí.
De quina manera et marquen el que escrius i sobretot el com escrius la Barcelona dels 70, dels 80, aquell Nou Barris, sí, aquell barri d'Horta?
Tots som fills d'un temps i d'un espai, no d'un país. I és evident que la pàtria més clara de qualsevol individu és la seva infància. Després, el període de formació, que és quan trenques amb aquella pàtria, és en l'adolescència. I jo sóc adolescent a Nou Barris en els anys 70. Jo vaig estudiar als Salesians d'Horta. Visc realitats una mica diferents entre Nou Barris, que de fet jo era de la plaça Virrei Amat, que tampoc era la part més extrema de Nou Barris, però pujant doncs a Horta i al que ara és la Ronda de Dalt, que és on hi havia, encara hi són els Salesians, però era, tenia més terreny, i era un lloc més feréstec i alhora més rural, no? Vull dir, hi havia com un poble, i en canvi, doncs, jo era un nen de pis a la plaça Virrei, no? Llavors, aquesta experiència, com a tothom, és el que et marca, i quan comences a escriure parteixes dels teus referents, sí?
Em deies, de ben petit guanyo aquell primer premi d'aquella coneguda beguda refrescant, però amb 24 anys reps el teu primer premi literari amb el Brot.
Sí, de fet, jo tinc un gran avantatge i alhora també amb la seva part negativa, però jo no he viscut mai el pànic o la por de no ser publicat, no?, de l'autor inèdit. Jo quan vaig decidir voler publicar, em vaig... I vaig decidir prèviament fer el canvi de llengua, perquè jo havia estat educat només en castellà, amb immersió lingüística castellana al 100% i sense cap possibilitat d'entendre el català com a llengua de cultura. I quan jo ja havia fet el canvi i vaig decidir intentar publicar, vaig guanyar el Premi El Brot per autors inèdits de menys de 25 anys. No? De manera que jo vaig passar tots els filtres i totes les barreres de cop, com qui trenca la portalada d'un vidre. I això, que és meravellós, perquè és la teva ambició el que quan comences a escriure és que és ser llegit, també té la part negativa de veure com, al decurs del temps, quan mires enrere, carai, com has madurat a l'aparador, no? Aquell aparador que havies trencat el vidre tu per entrar, doncs hi veus totes les projeccions, totes les imperfeccions, totes les mancances d'algú que des dels 20 i pocs anys comença a voler fer aquest camí de l'escriptura.
A part de llibres, que n'has escrit moltíssims, et dediques a jugar amb la llengua, els enigmes de la llengua, dius, eh? Parles d'ells com els enigmes. Quan apareix aquesta vocació?
Jo crec que és paral·lel. No hi ha una cosa sense l'altra. És a dir, la meva percepció és que jo començo a voler explicar històries per escrit i al mateix temps, alhora que m'adono de la potència extrema d'aquells instruments que són les paraules amb les quals s'expliquen les històries, que poden voler dir més d'una cosa. No? I aquest enjugassament que jo he pretès mantenir, ara tinc 56 anys i pretenc no deixar morir mai el nen que porto dins, malgrat tot el que impliqui la maduresa, m'ha acompanyat sempre.
I de vocació a professió, perquè transportes tot això a una professió que no sé si existia, que és l'enigmista, sí. En podríem dir?
Sí, de fet, amb aquest nom segur que no, perquè no és que me l'inventi, sinó que l'importo de l'italià. A Itàlia hi ha una publicació popular, setmanal, molt, molt coneguda, és La Settimana Enigmística, i l'enigmística com a disciplina gairebé d'elaboració d'enigmes de caire verbal té una tradició estrictament italiana de finals del XIX que jo descobreixo per casualitat, per atzar, llegint una enciclopèdia un dia quan ja estava a la facultat.
Llegint una enciclopèdia?
Sí.
Això que es fa tan poc ara.
Sí, és veritat. A mi em sempre m'ha fascinat diccionaris i enciclopèdies de buscar-hi coses i una cosa et portava a l'altra. És a dir, clar, ara amb la cosa digital vas més al tema, però llavors procrastinaves molt, que es diu ara, no? Perquè tu anaves a buscar la P de palíndrom i davant hi havia un altre palimpsest, no? I deies, ui, què és això? I bé, sí, per atzar i buscant un palíndrom justament que havia trobat en un conte de Julio Cortázar, vaig descobrir que en italià doncs, això estava establert, tenia aquest nom. És veritat que ha estat una troballa i un camí curiós perquè a mi la independència econòmica me la va donar en Tisner, la Valier Tijané, quan em va passar la secció diària de mots encreuats en català a La Vanguardia. No? Mm-hmm. Llavors, de fet, n'he fet un ofici, naturalment, i també radiofònic, en fi, en formats molt diversos, fins i tot en llengües diverses. També he treballat en castellà i també he treballat en anglès, i treballo. Però sí, és l'ofici d'enigmista, que sona així una mica místic, però en fi, ja té el seu què.
Em deies, n'he fet un ofici també radiofònic.
Sí.
Quan et veia arribant a l'estudi, pensava que bonic l'art de transmetre cultura a través de la literatura per la ràdio, no? Em recordava, perquè no, em transportava aquelles radionovel·les d'abans. És una nova forma de fer literatura per la ràdio, el que fas?
A veure, nosaltres, a Catalunya Ràdio, des de l'Actoràlia, ara enguany amb Enric Gomà, i des de fa temps doncs, substituint l'Emili Teixidor, des de fa ja uns quants anys, fem una cosa tan habitual com comentari, comentari de literari des dels llibres, parlant de la vida, portant autors, etc. També ho havia fet en el Canal 33, en un programa que es deia Alexandria. El fet dels enigmes sí que és un format realment nou, ve donat per un encàrrec de l'Antoni Bassas, ja fa, no sé si 15 o 16 anys, fa molts anys, de dir no podíem fer encreuats per la ràdio, també. Llavors, bé, el mitjà, com molt bé va dir McLuhan ja fa molts anys, acaba incidint sobre el missatge. I és obvi que uns encreuats, tal com els coneixem, radiofònicament, que obliguin a la persona que escolta a escriure o a anotar alguna paraula, és incongruent, perquè potser t'escolten doncs, conduint o dutxant-se, no? O esmorzant o menjant. Llavors, bé, arrel d'aquella petició sí que se'n va acudir de fer una definició que només una paraula, però que tingués un doble sentit sempre, amb la qual cosa ja hi havia aquest punt de dificultat i arran d'això va néixer el format de l'Enigmàrius.
I encara una altra vocació, la didàctica de la llengua. T'encanta ensenyar la llengua.
Sí, a mi he de reconèixer, però, que hi ha professors de llengua molt bons i molt, diguem, molt eficaços, i a mi sempre m'ha interessat complementar aquesta visió, la de l'acadèmia, diguem, la visió del contingut d'aprenentatge, amb una altra cara de la mateixa moneda que sovint es negligeix per raons òbvies, tampoc perquè no podem estar jugant tot el dia, que és la d'entendre la llengua com una font de plaer. I el plaer de jugar amb la llengua ens acosta moltes vegades al coneixement més aprofundit d'aquella llengua i, per tant, a la competència lingüística, que és el que hem d'aspirar tots. No? Tinguem vocació d'escriptors o de parlants, només tots en som usuaris de la llengua, de manera de moltes llengües que podríem tenir a l'abast, de manera que és bo anar-les coneixent a través de la via que sigui. Jo vaig començar a veure encreuats i jocs d'Scrabble i això a les classes d'anglès. Jo, de fet, sóc llicenciat en filologia anglesa, però de nen, quan estudiava anglès, en la metodologia ja portaven molts jocs, no? I jo deia, cony, ni que sigui per la motivació de col·locar aquella paraula, acabaves descobrint si s'escrivia amb una H intercalada o no, perquè si no, no t'hi cabien. I això sí que ho he mantingut i aleshores sí que he fet molt, més que de professor, de conferenciant i de motivador.
Si la llengua és una part importantíssima del món de la cultura, la llengua també ens fa ser qui som?
Sí, de fet, la llengua és la possibilitat que tenim de descobrir qui som, de definir qui som, de descriure qui som, de pensar-nos. El pensament no s'entén com a tal fora del llenguatge. Hi ha altres llenguatges, evidentment, que no són els verbals, són expressius, però no són racionals, és a dir, no generen pensament. De manera que els nostres actes ens defineixen, les nostres pulsions més animals també, les nostres capacitats artístiques, doncs, per exemple, musicals o de plàstiques també ens poden definir, però sense la relació directa amb el llenguatge verbal no som capaços de definir res, ni tan sols la part més inefable, la part menys computable, no? Tot allò que és espiritual, tot allò que és estrictament, diguem, emocional, acaba que té un cert sentit si ho posem en paraules, perquè si no és merament, en fi, és com una mena d'intuïció o de nebulosa, no? El llenguatge és definitiu i definitori per l'ésser humà.
En deia Màrius Serra, un altre gran divulgador de la llengua. Precisament el 2011, l'acte institucional de la Diada de Catalunya, deies això.
Deia Fabra, contràriament al que vostès podrien pensar de mi, he de manifestar-los que quan es tracta de l'ensenyament del llenguatge, jo no sóc partidari d'una gran profundització en la gramàtica, perquè la cosa interessant és l'adquisició del llenguatge per part dels infants, l'adquisició de l'ús corrent de la llengua que s'anomena literària. I per això es necessita gramàtica, però no massa gramàtica. D'això que deia Fabra ara fa 100 anys, avui en diem immersió lingüística.
Mario, s'ha atacat la immersió lingüística, s'han atacat els principis bàsics de l'educació catalana. Ja no dic ser català, ser catalanoparlant és una lluita constant?
És una lluita... A la meva generació, jo sóc del 63, som els boomers, els que podríem dir baby boomers, teníem com a eslògan o com a lema normalitzar, no? Fer la vida normal, que el fet de de ser català no fos excepcional. Hi havia tot aquest discurs de la normalització. Aquest era un discurs equivocat, era erroni. Vist ara en perspectiva, ser catalanoparlant avui continua sent excepcional. Excepcional no hauria de voler dir que sigui una excepció, sinó que hauria de voler dir que és extraordinari, perquè el que és ordinari en aquest món global i sota aquest sistema polític de l'Estat espanyol, el que és ordinari és la uniformitat. No hi ha, i la uniformitat lingüística, que vol dir estrictament que tothom parli castellà, no? Això, que sembla que dit així puguis... A mi mateix fa uns anys em m'hauria semblat exagerat, l'experiència ens indica que no, que és exactament així com es viu, que tots els elements, totes les forces estan enfocades per aquesta uniformitat, uniformització, tots els elements fan que sigui un fet excepcional i, per tant, que calgui un esforç remarcar el fet de la catalanitat des de ja una òptica lingüística. Sembla com si la força de gravetat ens pesés més, no?, en altres, quan obrim la boca, i en aquest sentit és bo que transmetre aquest missatge de dir és que continua sent un fet excepcional, és a dir, no ens hem de creure missatges desmotivadors, de dir, però si és igual, tant se val, com més llengües parlem, millor. I estic plenament d'acord, però què hi ha al darrere d'aquest missatge? Com més llengües parlem, millor, i per tant parlem tots castellà? És això? És a dir, important el subtext, sempre, perquè darrere paraules, diguem, la paraula i el llenguatge és meravellós perquè té una gran capacitat de generar discurs, però també de generar engany. La seva enorme capacitat per, diguem, amagar l'ou és consubstancial a la pròpia naturalesa de la llengua. Per tant, des de l'òptica d'una llengua minoritzada com el català, i amb exemples precisos de substitució en àmbits de la nació, a Catalunya Nord, al País Valencià, Alacant, és a dir, hi ha indrets concrets que ens mostren quin és un futur lingüístic i sociolingüístic si no hi ha una consciència clara que és una riquesa mantenir una llengua, que és una riquesa no canviar de llengua quan algú et pot entendre, i naturalment el valor màxim sempre és la comunicació, i si tenim la capacitat de canviar, podem canviar tant com calgui. No es tracta de negar-se res, però es tracta de valorar i de posar del costat de l'educació el fet de sumar llengües i, per tant, sumar el català.
No sé si es pregunta més per un antropòleg, però encara ens sentim culpables de parlar català?
Jo no... A veure, la culpabilitat sempre és una qüestió teològica.
Allò
gaire,
no cap... Sí. Mira, on som.
Sí. Per això et dic que més que antropològica és teològica, no? Perquè el complex de culpa el portem molt
allò de
molt
no canviar d'idioma,
no?
Deia que, sí, que ens fa resultar a vegades a nosaltres mateixos incòmodes, sí, de mala educació, sí, quan no ho és, o no ho hauria de ser.
No, és que crec que la mala educació flagrant, i això ens ho hauríem de reflexionar, parlant davant del mirall, és veure algú que té un aspecte d'estranger per tu, perquè, per exemple, té la pell negra o té un aspecte oriental, i parlar-li en castellà.
Això ho deia l'alcaldessa de Girona, sí, fer un idol que,
sí,
la que va crear.
Sí, bé, l'alcaldessa de Vic, crec.
De Vic.
Bé, probablement no ho va saber expressar en aquell moment, però és radical, és un exemple claríssim de manipulació del llenguatge, el fet d'acusar la Anna R, crec que és el nom de l'alcaldessa de Vic, acusar-la de racista quan justament el que està, el missatge clar és de no fer distinció, de parlar en català sempre, de no canviar de llengua, i només en el cas de que algú t'està dient que no t'entén, i si li pots parlar doncs en anglès i tu en saps, li parles, o si li pots parlar en castellà i tu en saps i li parles, no? Era això. Per això la manipulació lingüística és a l'ordre del dia i cal anar amb peus de plom, sí.
Escoltàvem aquelles paraules que feies el 2011 i parlaves, sí, per als més petits de casa, no? Per aquella immersió lingüística, començant per als petits de casa. Als petits de casa els hi falten referents en català avui dia?
Sí, claríssim. Hi ha un fet flagrant, i és que hi ha tota una generació que va créixer amb el Club Super 3 i amb Bola de Drac i que canten en els concerts la cançó del Son Goku com si fos un himne, i aquesta generació d'aquí 25 anys no existirà perquè per circumstàncies diverses, evidentment de mercat, evidentment de mapa audiovisual i també per circumstàncies internes d'encert a la programació major o menor, els productes audiovisuals cada cop tornem a estar en una situació de precarització, com quan els productes editorials al final del franquisme eren tots en castellà, llavors hi havia Cavall Fort, 13 vents que entraven, doncs ara aquí estem tornant a una situació de franca minorització. I és un moment clau, entre altres coses, per donar un paisatge referencial ric, perquè per a tota la gent que habitualment ens sentim a dir o ens poden tillar, de vegades sentim a dir bestieses, no? Supremacistes, tot plegat. Esclar, és que nosaltres podem tenir els dos referents. Podem tenir referents mediàtics del Locomotoro, de la meva generació, el Capitán Tan, que si hi ha gent de 50 anys segur que sabrà de què parlo, i alhora podem tenir els altres referents. No? Vol dir que no són excloents els uns dels altres. Ara, aquí els únics exclosos són els referents catalans. I aquests sí que no hi ha qui els recuperi després. No? Per tant, això és greu, sí.
D'alguna manera, ser políticament compromès ha vist afectar la teva publicació o no?
Sí, sí. A veure, fa de mal. Primer de tot, no m'agrada gens victimitzar-me, d'altres coses perquè vaig créixer durant el pujolisme i el pujolisme, una cosa que jo detestava era la victimització. No m'agrada anar de víctima per la vida. No? És evident que tinc dades objectives i concretes en les quals, d'aquests últims anys, el mer fet d'haver-me posat o d'haver dit el que pensava m'ha perjudicat i em van fer fora en un moment determinat de Radio 1, de Radio Nacional d'Espanya, perquè feia allà unes col·laboracions i allò es va acabar concretament per haver dit Català a l'Atac, va ser aquella època, justament, en el 2011. I després, també, i això ja no saps a què atribuir-ho, doncs els llibres cada cop es publiquen menys en castellà, no? És a dir, tinc novel·les traduïdes, la novel·la de Sant Jordi està traduïda com en Romanzo de Sant Jordi en italià i no està en castellà, no està traduïda, no? Cosa que abans doncs es traduïa sistemàticament.
Doncs ja que ens hi posem, com veus la situació del país?
Home, ara és un moment de franc desconcert general, no? És un desconcert general. El que passa és que és un desconcert de les classes dirigents que han vingut donat per el trauma d'estirar més el braç que la màniga a l'octubre del 2017. És a dir, de dir una cosa i fer-ne una altra, no? Això paga. Això, diguem, porta conseqüències clares. Però, de tota manera, a mi el que m'importa del país és la gent que el componem, i el país jo crec que està en una situació que va definir molt clarament el senyor Manuel Valls en la seva última reunió amb grans empresaris, quan els hi va dir: si vostès no fan alguna cosa, d'aquí 10 anys la majoria absoluta serà independentista i no hi haurà res a fer. M'agradaria molt que el senyor Valls l'encertés.
Malgrat tot, alegria?
Alegria sempre. Alegria sempre.
Cau el sol de sora baixa dins l'horitzó, damunt la mar rissada els avions. Cau el sol de sora baixa, vermell talent, massala i marenjada sa pell, i espanya sellat i una pluja suau de pols estel·lar. Cau el sol de sora...
Antoni Afon, grans amics.
Home, un gran canvi estètic en el panorama musical que després, ara ja lamentablement separats, diguem, sí, com a grup, però sí, sí, que va canviar i va portar molta alegria, molta alegria musicalment i estèticament, i aquest surrealisme que té en Joan Miquel Oliver és meravellós.
Et demanàvem dues cançons a l'inici, sempre ho fem als nostres convidats, i ens triaves aquesta, precisament per què?
Doncs justament per aquesta alegria que hi ha al rerefons, també perquè és una part del país molt important, Per mi els marges sempre són els que justifiquen l'existència d'un centre i jo crec que no ens podem permetre no tenir una connexió cultural, artística, vivencial i, si cal, política amb les Illes Balears i el País Valencià.
Parlem de més alegria perquè s'omplien els carrers de Barcelona, de Lleida, de Girona, de Tarragona i de moltes ciutats més en favor dels drets de la dona. Se n'ha parlat molt, se'n segueix parlant i alguna cosa em fa intuir que se'n seguirà parlant molt. És masclista la llengua o és masclista la forma en la que usem la llengua?
Mira, jo quan anava a la facultat, en Sebastià Serrano, que era un dels professors, va dir, ens va posar la llengua, és masclista i de dretes. I ens posava uns exemples, home públic és un home positiu, una dona pública és una prostituta. En fi, a veure, la llengua reflecteix una realitat. Pretendre parlar en femení, posem per cas, o confondre el gènere gramatical amb el gènere, diguem, sexual, és un error. I és un error molt comprensible per qui vulgui, doncs, epater, no? Qui vulgui marcar un gran canvi. Però, en realitat, la llengua acaba assimilant els canvis que va produint-se a la societat, no? I molts d'ells queden inscrits perquè la llengua és un gran arxiu de memòria històrica. Nosaltres encara parlem de què té molts quartos o són quatre xavos i fixa't que manté tant els quartos com els xavos, les octaves reals, els quartos, eren monedes que hi ha molt més enllà de la pesseta, és a dir, que hi ha unitats monetàries que no van existir i es mantenen en la nostra parla, no? Jo crec que el canvi important que és totalment innegable és la que necessitem una igualtat perquè no parlem de cap minoria, parlem del 51% de la població mundial de les dones. Ara és el 51%, però vaja, és un 50-50, no? És obvi que el món hi som tots. No té cap sentit que hi hagi la desigualtat tan flagrant en tots els àmbits i en alguns com més amunt, de més poder, més marcats, no? En aquest sentit, jo ja entenc que es vulgui doncs canviar coses i, per exemple, fer una cosa ornamental com parlar en femení. Però fixa't que la Revolució Francesa, que va canviar moltíssimes coses i estructures feudals de la societat europea van quedar canviades, va néixer tota una classe social nova que va néixer la burgesia. I va ser una revolució que va marcar després la Revolució i la Constitució dels Estats Units i històricament és innegable. També va pretendre canviar el nom dels mesos. Termidor, Messidor, volien canviar el nom dels mesos perquè això era de l'ancien règim, venia de lluny i tot plegat. I què compta? Primer, no, ja, com pots veure, els mesos no es van canviar el seu nom, no? Però el que compta de debò són els canvis socials. El fet de posar-nos una etiqueta no per desdoblar el gènere un polític i parlar políticament correcte, després els seus actes seran menys masclistes. El que importa és que no siguin masclistes els seus actes, no? I en aquest sentit, el llenguatge sempre està en l'atenció de ser un notari, més que no un legislador.
A part d'escriure moltíssimes novel·les, has escrit i traduït obres de teatre. Apassiona escriure perquè aquell text sigui actuat?
Sí. Jo el teatre m'agrada molt perquè també com a espectador i ara en aquests últims temps doncs ja com a autor i com a traductor, com molt bé deies, de Henry Miller o de Tom Stoppard i com a autor amb el Quiets, no? Que és una adaptació del llibre Quiet. És un altre àmbit en el sentit que és l'oralitat, en primer lloc. I l'oralitat, per més que pot tenir molts registres, també el formal i l'informal, l'oralitat té un altre ritme i una altra estructura que la transcripció de l'oralitat. No és el mateix escriure el diàleg d'una novel·la que aquell diàleg funcioni parlat, no? És molt diferent. Això d'una banda. I d'una altra banda, en el teatre és un exercici d'humilitat que jo trobo força interessant perquè tots els creadors tenim un déu dins del cos, un rei al cos, diguem, i ens està bé apaivagar-lo, no? I és que el text del teatre són unes instruccions d'ús. Després allà hi ha una direcció, una interpretació, hi ha molta gent que hi aporta talent, mirades, sensibilitats i fins i tot maneres que no estaven més que apuntades o com a possibilitat en el text d'origen, no? Mentre que en una novel·la tu controles tot, és a dir, una novel·la és un artefacte estrictament lingüístic, de dalt a baix, o un conte o un poema. Sí que pot ser llegit, sí que podria ser versionat, però això ja seria una altra cosa, no? El text el que ha de funcionar és des de la lectura silenciosa o una lectura més o menys diguem formal, que el podríem fer així amb un audiollibre. El teatre és apassionant, és una altra cosa.
Una d'aquestes obres que vas traduir va ser aquell Dolents de Steven Berkoff,
sí,
que eren tots els dolents de Shakespeare. Shakespeare units, i que va interpretar magistralment Manel Barceló.
Sí.
Escrivint novel·les, igual que interpretant pels actors, els actors ho diuen molt, allò de és que interpretar dolents és... és exquisit, no?
Sí,
diuen.
Sí, sí.
Doncs enriqueix més també la novel·la escriure per dolents.
A veure, diguem que el mal és l'esca de tot conflicte. Mm. És a dir, en una societat o en un conjunt d'humans on no existeix el mal, on només hi hagués el bé, no existirien aparentment els conflictes. I això seria profundament avorrit. I no només avorrit, sinó profundament descoratjador, destensador. No tindria un interès, no? De manera que és obvi que per als actors ho sigui d'interessant, perquè els permet doncs, uns matisos que els fa excepcionals, i també per a l'hora d'escriure, tot i que té la seva dificultat, perquè bé, el mal també té les seves gradacions, no? No pot ser gratuït, no? Si és un mal gratuït, és afectat, no arriba tampoc, no provoca el seu efecte, de manera que és complex, però sí, ho entenc.
Us molesta als escriptors aquella pressa, aquell neguit d'il·leuri, com vulguem, no sé, d'haver d'escriure un llibre per Sant Jordi? I com més mediàtic l'autor, encara millor.
A veure, a mi això ja depèn de cadascú, depèn de què et deixis fer, no? Hi ha gent, i això ho veus com a llegint i llegint com a jurat de premis literaris de vegades, hi ha gent que acaba una obra de qualsevol manera, probablement per pressa. Jo, gràcies als mots encreuats, i gràcies que ja fa molts anys, doncs, que 32 anys que faig cada dia, o 30 anys, perdó, 32 no, 30, perquè és de l'any 90, gràcies a això tinc uns ingressos ja garantits, de manera que jo dono a l'editor una novel·la quan jo la... quan la dono per acabada, i després ell decideix si surt per Sant Jordi o surt per Nadal, no? L'encàrrec en aquest sentit és una mica fotut. Hi ha altre tipus de llibres, com de reportatges o llibres, diguem, sobre temes d'actualitat, que poden tenir un més sentit que tinguin un encàrrec. En la creació jo crec que no, vaja, no crec, no ho practico perquè potser em paralitzaria. És que tot d'una el ritme de creació és molt difícil. Tan aviat estàs a un ritme molt alt com entres en crisi i estàs en una llacuna durant temps, no?
Sigui com sigui, sí que sempre has jugat, em dóna a mi la sensació, em fotre't en una mica de tot.
Home, sí, l'humor és bàsic.
Exacte, ho dic, ho dic perquè te'n vas a fotre una mica, després no ho seria tant, però del famós Fòrum de les Cultures.
Home, sí.
Ho
bastant,
vas fer
bastant.
Tot i que el protagonista no se'n donés gaire compte.
No.
També és veritat.
Sí, sí. Sí, també te'n vas a... en un camp clos.
Exacte.
El protagonista. Sí.
També te'n vas a enfotre una mica del món aquest de Sant Jordi, del que parlàvem ara, a la novel·la de Sant Jordi. La teva novel·la, no només novel·la, però la teva escriptura, es basa en prendre's la vida d'una manera diferent, també?
Sí, jo majoritàriament també costa bastant reflexionar sobre les coses que fas, perquè no tens prou distància. Però sí que m'adono que des que vaig començar a publicar, ja fa més de 30 anys, això sí, des de 32 anys fa que publico això, perquè en tenia 24. Doncs des que vaig començar, ja faig com dues línies, com deia la Cebes, no? Dos línies d'actuació. Doncs jo també, jo faig dues línies, i una d'elles té molt a veure amb la sàtira, té molt a veure amb la paròdia, té a veure en una escriptura humorística, amb una voluntat de vegades de posar el dit a l'ull. I una altra, i aquesta és més una novel·la d'invenció, com Farsa, del Fòrum de les Cultures, com la novel·la de Sant Jordi, com Jugar-s'hi la vida, aquestes novel·les negres de la sèrie del Oriol Comas. Hi ha un altre àmbit en el qual inevitablement és més autobiogràfic, no? Hi ha, evidentment, Quiet al centre de tot, que és la història de mon fill, però tractada des d'un punt de vista narratiu, i també de com s'escriu una novel·la, algun altre llibre que està més en aquest altre àmbit. Però, en general, jo penso que l'humor i la capacitat de riure-se'n de tothom, començant per tu mateix, naturalment, és bàsic. És a dir, jo a la novel·la de Sant Jordi em carrego el Javier Cercas, per exemple, però Màrius Serra també hi surt i també mor a la novel·la, saps? O sigui que ja tant per tant ens hi posem forts.
Per cert, ara ens deies a Oriol Comas, protagonista d'aquest últim Jugar-s'hi la vida, i protagonista, la primera vegada que n'és protagonista, de la novel·la de Sant Jordi. Li has agafat carinyo, Oriol Comas?
Sí, home, de fet, som amics des de fa molts anys. L'Oriol és un gran expert en jocs i n'elabora, i és el comissari del festival DAU, que és un festival que ja fa 8 edicions que fa a Sant Andreu, a Barcelona, tot el joc. I teníem pendent, havíem fet jocs de taula junts, Verbalia, el joc de l'Enigmarius, però teníem pendent, no sé, tenir projectes, i un bon dia se'm va acudir proposar-li de si ell seria el meu Carballo, és a dir, si ell seria el meu investigador privat, però tal qual és ell, de manera que nosaltres anem a les presentacions junts. Aquesta setmana, sense anar més lluny, anirem a Navàs a presentar el Jugar-s'hi la vida, i fem com una mena de joc amb tothom, i anem l'autor i el personatge. I la gent diu, però escolti, aquest personatge, i el personatge Oriol Comas és tal qual com és ell, amb el dret a vet. És a dir, en les novel·les no és solter, o no se sap si té relacions, a la vida real té una parella, això ho ha decidit ell. Però la resta de coses, ell pren les decisions tirant els daus, entén de jocs, li passen coses que són molt probables, però és tot un personatge, i ha estat i és molt divertit. Espero que la sèrie continuï més endavant.
Ja m'has tret la pregunta, eh?
Dic,
continuarà Oriol Comas?
Sí.
Va, què hi podem trobar en el Jugar-s'hi la vida?
Mira, el Jugar-s'hi la vida és, a diferència de la novel·la Sant Jordi, que era la primera, que era una novel·la satírico-criminal, el Jugar-s'hi la vida és una novel·la més clàssica. Hi ha un crim, és a dir, apareixen en un pis del Raval de Barcelona una senyora gran i un noi jove morts, tots dos amb el pis tancat per dins i un gran toll d'aigua als seus peus. A partir d'aquí hi ha una investigació que té diversos fils. L'Oriol Comas s'hi troba al costat per atzar, entre altres coses perquè està anant a un acte a l'Institut d'Estudis Catalans, i això passa al carrer del Carme, que és al costat, i a partir d'aquí els diversos fils que portarà a saber què va passar amb aquella senyora i aquest noi el portaran a Lisboa, amb un encàrrec de fer el Festival DAU a Lisboa, que es diu Festival Dado, i amb un vincle amb la Revolució dels Clavells, que és una història que ell va viure en primera persona, perquè ell va anar a Lisboa, l'Oriol Comas civil, diguem, hi va ser, i a la novel·la també es busca el vincle amb aquella foto famosa d'una senyora posant un clavell dins del canó del fusell d'un soldat, sonant la música Gràndola Vilamorena, que és una cançó que, feta per la ràdio, jo soc un home de ràdio i a mi això em va emocionar, era el senyal que tenien els militars que anaven a fer el cop d'estat contra el dictador Salazar. De manera que estaven tots amb una ràdio, amb un transistor, tot el país esperant si sonava aquella cançó o no, i la història de dins, amb el tècnic que no entrava la cançó i va trigar, era molt emocionant. De manera que el Jugar-s'hi la vida té aquesta petita excursió al passat, això estem parlant de l'any 74, i just abans de la mort de Franco, i després s'acaba resolent tot. Això sí, és una novel·la clàssica en la qual tot el que es planteja al final té una explicació, i t'he de dir que acaba molt a prop d'aquesta emissora.
Sí, no?
Sí, acaba amb una paella que fan al Racó de la Guir, aquí al barri.
Sí, senyor.
Que és un lloc meravellós, molt recomanable per tothom, sí. I que és com una aposta entre el Comas i un altre personatge de qui l'endevina pagarà una paella, i en efecte acaba, no dic qui la paga, però...
Exacte, sense més spoilers,
que se la mengen.
Gran assagista, gran novel·lista, gran dramaturg, però ens deia ell, soc un home de ràdio, de fet, que et podem sentir encara amb Mònica Terribas al Catalunya Ràdio.
Sí, 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 ja fa uns quants anys, amb l'Enigmàrius cada matí, i el Lectoral i els dilluns, parlant de llibres, i amb autors diversos, i intentant doncs, que la gent s'acosti als llibres sense por, que no mosseguen. Podeu entrar a les llibreries, que són un lloc meravellós i que els acullen, i moltes d'elles ara tenen bar i tot. Ja, dins.
Saps què hem pensat? Que millor que ens ho expliqui ella. Mònica Terribas, què tal? Bona nit.
Bona nit, com esteu? Es podia dormir, mira, poso la ràdio
ara,
i em surt el mar.
Que el lleves d'aquí res, d'aquí hores ja.
I què fas, desperta tan tard?
Què fas?
Escolta, Mònica, deia, anys que porto fent l'Enigmàrius a Catalunya Ràdio. Quants anys porta?
Home, amb mi set, però em porta set. Molts més.
Molts més amb Antoni sí. Bassas, eh?
Amb Neus Bonet i amb el... Sí. I amb l'Antoni Bassas sí, ja es feia. Vull dir, quantes
sí.
portes,
Màrius? 16, no sé, no ho conto, però molts, molts.
molts. O sigui, una de les coses, quan vaig a la farmàcia de Catalunya Ràdio, em van dir, una cosa que no es pot tocar és l'Enigmàrius. Faig broma, però hi ha una comunitat brutal a darrere de l'Enigmàrius, molt interessant, jo crec que algun dia s'estudiarà, es farà una tesi doctoral sobre la comunitat de l'Enigmàrius, perquè és un exercici mental ràpid que han de fer els concursants d'enviar aquests mails immediatament amb la resposta i forma part de l'estructura del matí. Vull dir que, de fet, totes les primeres hores la Núria Ventura, que és qui ho vetlla i qui, uh-huh. qui fa les respostes i prepara uh-huh. tot plegat, veiem claríssim, en funció de l'anunciat, quines tindran més de 1.500, quines tindran uh-huh. més de 1.600. I una cosa bonica és que han anat guanyant seguidors amb el temps i cada vegada en té més, per tant... És meravellós, a més, les finals que celebrem de l'Enigmàrius, veure'ls i les cares i veure com confraternitzen i empatitzen entre ells quan competeixen. És molt bonic.
Més enllà de l'Enigmàrius, Mònica, com és treballar amb Màrius Serra?
Doncs és molt fàcil perquè és una persona que primer té una gran curiositat, que és una condició imprescindible per convertir-se en el que és, evidentment, ella, a part d'escriptor, és crític. I què vol dir això? Doncs vol dir la curiositat per trobar en tots els llibres i en tots els plantejaments, encara que pugui no agradar-li una obra, trobar-li aquelles coses que ell creu que són destacables. I això ho fa cada dilluns quan fa els 5 motius per llegir el llibre que sigui que vingui, i jo, que el conec ja psicològicament bastant bé, sé perfectament quan no li ha agradat una obra, perfectament, però diguéssim que no se li nota perquè ell destaca coses que consideri que pot posar en valor, no? Malgrat això, és evident que els que el coneixem sabem si aquella obra per ell ha fet ha entrat en el punt de fuga, no? Que en diem, és a dir, si ha sigut una obra diferent de tot el que estem llegint. Però alhora és superrespectuós i això és molt d'agrair, perquè hi ha gent que per tenir un personatge radiofònic o televisiu o el que sigui... sap que el que funcionen són les votades, sap que el que funciona és dir, fer la crítica més exabrupta o més radical o dir que tal persona és un zero, etcètera, etcètera, i ell això no ho fa. I això, per mi, és un valor que en el camp de la cultura especialment, on la gent, a nivell creatiu, doncs, evidentment, no ho té fàcil, jo ho respecto moltíssim.
Normalment endevina, Mònica Terribas, aquests Enigmàrius o no?
No, perquè és l'hora... Quan ell salta l'Enigmàrius, haurien de veure'm per un forat els oients. És el moment que jo vaig corrents cap al lavabo, perquè és l'únic minut que tinc entre que entro i després he de tornar al programa, i aleshores estic allò comentant qualsevol cosa amb l'Albert Mercader o amb la gent que està dins del control, i entro i surto, i a vegades no paro ni l'orella, perquè és que és el minut i mig que tinc per sortir i anar al lavabo, comentar el que hagi de comentar amb el seu director i tornar a entrar. I a vegades se'm passa la definició. Però, i quan no se'm passa, moltes vegades no tinc el cervell endreçat i no l'enxampo, vull dir.
I moltes vegades sí que l'enxapes, que jo t'ho veig
sí,
també.
No és... Jo, Mario, sóc bastant de l'astre.
Per últim, va, deixeu-me que... Deixeu-me que...
Ho veig i aleshores dic, Mario... Una reivindicació per Antena.
Deixeu-me que li pugem una mica més els colors que ja estic pujats amb Mario Serra, perquè ell deia... sóc un home de ràdio, però és clar que t'ho digui Mònica Terribas també, déu-n'hi-do, eh?
Home, i tant.
No. És un home de ràdio, eh?
És veritat, ell fa molts més anys que es dedica a la ràdio que jo, i he fet molta televisió i he fet moltes altres coses, no? Però el... és veritat que el Màrius és algú que la ràdio com a mitjà segurament és un dels responsables i per això ha estat premiat a, com a divulgador literari, no? Les persones que en els seus camps s'han convertit en persones referència i capaços de donar-nos doncs alguns viaranys en aquest món tan massiu que és l'edició avui en dia, perquè una de les coses que sempre comentem amb el Màrius és la quantitat de llibres que s'arriben a editar, sí. Saps?
Sí, sí.
I és molt difícil fer la tria, és molt difícil perquè el món de l'edició funciona com tots els altres camps de la nostra activitat social, amb moltes vegades per criteris estrictament comercials i mercantils, i aleshores es colen moltes coses que tenen molta volada, perquè les editorials tenen molta capacitat de bellugar-se, però que no necessàriament valen la pena, no?
Mònica Terribas, directora del Matí de Catalunya Ràdio, periodista, moltíssimes gràcies, milions d'abraçades.
Una abraçada. Mònica, vés a dormir, vés a dormir.
Vés a dormir, m'has desvetllat, però...
Et deixem en pau, ja. Gràcies.
Una abraçada.
Adéu.
Estava pensant que una de les veus més clares de Catalunya li agradi una de les veus més trencades del món de la música, déu-n'hi-do, també.
Sí, Tom Waits sempre m'ha tret molt per aquesta... És veritat, aquest rugall té una veu molt, molt potent, no? Hi ha un valencià que ara... Ai, si no em vindrà el nom ara... Gil, es diu.
Miquel Gil,
que és el Tom Waits.
Sí.
És el nostre Tom Waits, sí, sí, no? Sí. Que venia del tall i tal. Uh-huh. I m'agraden aquestes veus. És molt difícil que una veu tan trencada t'arribi, però sí, sí, m'agrada. Now the dogs are barking and the taxi cab's parking. A lot they can do for me. I begged you to stare at me. You tore my shirt open and I'm down on my knees tonight.
Em poso una mica de sèrio, Màrius.
Va.
Et deus que en parlem d'en Yuyu?
Sí, home, i tant. Yuyu, since you left town, the club's closed down. There's one more burnout lamppost on Main Street.
Muriel de Tom Waits, però no deia Muriel.
No, deia Llullo. Claríssim.
Claríssimament, eh?
Sí, sí.
Vas escriure Qui ets, vas fer l'obra Qui ets.
Mm-hmm.
Tot això sortia d'una necessitat personal, després que no hi fos en Llullo, no?
Sí, de fet, a veure, l'escriptura del llibre va ser en vida seva. però no vaig començar a escriure'l fins que ell tenia ben bé 7 anys, després d'un episodi que també a l'obra de teatre surt molt, en un restaurant de Gènova, que era un episodi tragicòmic, una mica. Jo sabia que hauria d'escriure sobre allò, com no anava a escriure sobre una cosa que m'afectava d'una manera tan intensa, però alhora de quina manera podia fer-ho. No m'agrada el victimisme, com deia abans, tampoc victimitzar-se en el dolor, i sobretot pensava que dolor damunt dolor, negre damunt negre, no hi ha contrast, gairebé el banalitza el dolor, de manera que jo no tenia clar de quina manera ho faria. Aquell episodi genovès amb una senyora d'un restaurant que primer ens donava la taula i després, quan va veure arribar, se li van agafar tots els mals i vam acabar fent com un gag amb el seu marit i... tot allò ho vaig escriure allà a raig, com si fos una crònica de premsa, d'anar que t'envien a un lloc i dius a veure el que has vist, i m'ho vaig passar molt bé escrivint, vaig trobar-li el to, de manera que a partir d'aquí sí que es va obrir l'aixeta d'una vivència que feia 7 anys que vivíem a casa, viure amb un nen amb paràlisi cerebral, no? I bé, va ser relativament ràpid l'escriptura del Quiet. Va sortir publicada que ell tenia 8 anys i ell va morir amb 9 anys i un mes i uns mesos. I aleshores, bé, jo crec que haver-lo escrit va amorosir molt també el dol després, perquè en certa mesura vam fer una verbalització d'un dolor, d'una situació que ens havia lògicament tingut amb molta preocupació, però que també ens havia donat molta llum, no? És a dir, la conclusió era que, diguem, la vivència al costat d'algú tan vertiginosament desvalgut, algú que el veus tan indefens, no?, et feia posar tu en qüestió, era com un mirall per tu. Per això l'obra de teatre es diu Qui ets, posant-li una S més, no?, diguem, perquè en el fons descobreixes força de la teva identitat quan t'enfrontes a situacions tan radicals com aquesta, que et fan posar en qüestió idees que tu creies que...
Què us ha regalat en Yoyo a la família?
Moltes coses. Ens ha regalat memòria, ens ha regalat records, ens ha regalat aficions diverses, per exemple, ja sé que no es poden dir marques per la ràdio, però bevem aigua Bezoia des del Llullo, ja només bevem aquesta aigua perquè era baixa mineralització i el metge es van dir que era bona i ens hem enganxat. I ens va regalar també molts amics amb qui vam generar una certa cohesió arran o una certa intimitat que potser altrament no hauríem tingut, no? Per tant, moltes coses, però sobretot la seva memòria i el que el recordem sempre amb un somriure a la cara.
Sempre que t'he escoltat, sempre que t'he vist per televisió, Màrius, i ara ho deies, sempre que t'he vist per la Llullo, sempre ho has fet amb un somriure de cara.
Sí, sí.
El Llullo t'ha fet més fort?
Suposo que sí. No és que sigui allò un guerrer de Xi'an, però, home, jo crec que tots plegats el Llullo ens va enfortir, perquè vam haver d'enfrontar-nos a coses que no havíem ni tan sols imaginat. Sobretot m'ha fet relativitzar més les febleses, probablement, més que no tenir una gran sensació de fortalesa. Però bé, ens ha ensenyat, i a mi personalment m'ha tret molts nervis de sobre. És a dir, m'ha donat molta tranquil·litat, molta pau, el fet, d'altra banda, tan impactant i en un cert moment, sobretot al principi, que no, la pau no la trobava per enlloc, diguem, però l'herència és de pau, és de tranquil·litat, i si això, en el món que corre, això és una certa fortalesa també, per tant, potser sí, una mica més fort sí.
Per cert, no sé si la darrera etapa amb Màrius Serra és aquesta sorpresa que almenys a mi, a Servidor, em va donar, perquè sí, ha escrit moltíssim, ha divulgat moltíssim, però també ha cantat.
Benvinguts a aquesta festa laietana! Benvingudes com aquesta no tindreu, si abans no endevineu, de 6 lletres un ocell que canta ajagut a la palla... I és la...
Yo, Màrius Serra's in the house.
Serra, Serra.
Quico paparatina.
Coco, coco.
Vaig a poble en poble i em demanen fer el pregó. Si no, mai no comencen la festa major. Pregó.
Màrius Serres in the house.
Això va ser una encerronada increïble, però que em va ploure molt, eh? De fet els... diguem, l'encàrrec era escriure un rap per un disc de la Festa Major, que se'n deia Festa Major, i jo havia fet un rap de pregó. I sí, el vaig fer, i tot això, i em van dir, no el gravaries? Què vol dir gravar? Bueno, i vaig anar un dia a un estudi, amb el Flow, molt de Flow, i em vaig posar a gravar això que se sent ara. Però clar, després va vindre que el vam tocar tres vegades, o sigui, vaig pujar a tres, una per la tele amb l'Espartac i dos vegades a la Fira de Manresa i a Terrassa amb els... és que no m'està venint el nom ara, em sap molt de greu de no recordar el nom del grup, que ja està desfet, per això, que tocaven tocaven la gralla, o sigui, era gralla... En fi, eren de Mataró...
Ja no... Laietans.
Laietans, ara veus? Laietans, Mataró, havia de ser. Doncs sí, els laietans, que em divertia moltíssim, que la gralla, que és un instrument que més aviat tenim associat doncs, o als castells o a una sala de tortura, perquè si te la toquen a l'orella no és la dolçaina, la gralla, eh? I bé, aquests ho feien versions molt divertides, van fer un disc. Després de fer aquest disc, no sé si com a conseqüència es van desfer.
No però, crec, perquè però, no és la primera vegada que estàs en un grup de música, Amics de les Arts.
Ah, sí, però home, amb ells vam gravar un videoclip, eh? Jo no cantava.
Va ser el Messi Agustó.
Això sí, això va ser un Messi Agustó. Bueno, havia fet un rap amb en Pedrals i en Guillemí, no? Uns discos que feien, però allà el cantaven ells. Vull dir, jo l'havia escrit només, saps? Però aquí ja vam passar a l'altra banda del mirall. I va ser una experiència magnífica d'aquella que recomano a tothom, perquè t'adones dels teus límits, eh? Les dues vegades que el vaig haver de cantar, o de les tres, eh? Que són tres minuts de cançó, vaig acabar exhaust, totalment exhaust, i vaig pensar, hòstia, i el Gerard Quintana, que fa un concert de tres hores, quin valor, no? Diguem, i en recordar-se'n de la lletra, de totes, increïble. Però bé, va ser una experiència.
Màrius Serra, gràcies.
A vosaltres.
Gràcies per venir.
Un plaer.